Bé, des de la Conselleria d'Educació ja s'ha apuntat un poc com aniran les línies principals del curs vinent 2021-2022. Ho intentam anar esbrinant o anar desgranant el que ja se sap tot seguit amb Antoni Morante, director general de Planificació, Ordenació i Centres del Govern de les Illes Balears. Molt bon dia, senyor Antoni Morante, ben tornat a Ràdio Illa.
Bon dia i moltes gràcies.
Bé, abans de projectar-nos cap al setembre vinent, quedem-nos un poc amb el curs 2020-2021, un curs on bé, s'han registrat positius en l'àmbit de la Covid, però que generalment s'ha pogut demostrar que el focus d'infecció no era als centres educatius i, de fet, tinc entès que no s'ha arribat a tancar ni un sol centre educatiu a tota la comunitat.
Sí, efectivament és així. No hem hagut de tancar cap escola ni tan sols un dia. Això és bueno, insòlid, perquè no ha estat així, evidentment. No hi ha tots els països pràcticament d'Europa que han tingut les escoles tancades durant molt de mesos, sinó fins i tot a l'estat espanyol. No? Jo crec que aquí bueno, ha hagut... I això que han tingut èpoques d'incidència molt altes, com just després de les vacances de Nadal van tenir incidències altíssimes a nivell del conjunt de la població, però si tots les escoles se va mantenir la situació controlada. Jo crec que això ha estat combinació, evidentment, d'unes mesures molt estrictes que s'han aplicat de manera també molt estricta i molt bé i amb un gran esforç tant per part dels propis alumnes que les han assumit molt bé i sobretot dels professors que han fet una feina extraordinària, equip directiu, de les famílies. Bueno, jo crec que, evidentment, és un èxit en tots els problemes que hi ha hagut, que nosaltres no discutim, que hi ha hagut dificultats, però jo crec que ha estat un èxit de tota la comunitat educativa i ens hem de felicitar perquè l'escola s'ha mantingut com un entorn segur i nosaltres quan parlam amb els responsables de la Conselleria de Salut ens diuen que bueno, que la situació en els centres està controlada en tot moment, que hi ha hagut poquíssims brots dins àmbit educatiu i que tot d'una s'han controlat. No? Sí. Per tant, jo crec que en aquest sentit ens poden felicitar, tot i que, com li dic, som conscients que hi ha hagut problemes que haurem d'anar resolvent en el proper curs.
A veure, el proper curs comença el 10 de setembre, bé, les classes comencen el 10 de setembre, comptim-nos un poc, de moment què sabem, com serà el pròxim curs? Hi haurà mascaretes, això sí, per majors de 6 anys, com fins ara.
Sí, mire, nosaltres hem preparat... nosaltres vàrem estar pendents també de quines decisions, tot i que ja fa setmanes que venien treballant, evidentment, en preparar el proper curs, perquè això no se pot deixar per darrer moment, però també estàvem pendents del que decidiria la Comissió de Salut Pública del Ministeri i els responsables de les conselleries de salut de les comunitats autònomes, que va ser dia 18 de maig, i allà va sortir un document amb una sèrie de mesures que varen acordar tant Ministeri de Sanitat, Ministeri d'Educació, com les comunitats autònomes, que nosaltres, bueno, això ho hem traslladat, una proposta de protocols que aquest dia s'hem enviat a la majoria d'entitats de la comunitat educativa, evidentment sindicats de l'ensenyament públic, sindicats i patronal de la concertada, associacions de pares i mares i directors, perquè la nostra intenció la setmana que ve és celebrar meses de discussió, de treball, de negociació amb totes aquestes entitats, de forma que puguem ja treure una versió definitiva en els canvis que s'han d'introduir d'aquest protocol i publicar-la pues, a principis de juny, no? dins els 10 primers dies de juny, de manera que després els centres tinguin la resta del mes de juny per organitzar-se i si fa falta una part de juliol i que després puguin descansar en agost en tot preparat. No? I bàsicament, com vostè diu, les mesures de cara com a mínim en el primer trimestre del curs se mantenen pràcticament molt semblants. Únicament hi ha la possibilitat de la distància de seguretat que estava establerta a 1,5 metres, reduir-la dins les aules a 1,2 metres, el que ens permetria pues, resoldre una de les dificultats que jo li he comentat que han tingut aquest curs, que ha estat que molts de centres de secundària han hagut d'aplicar semipresencialitat perquè no donaven els espais per poder mantenir aquesta distància. No? Això és una mesura que s'ha de pensar que se pot reduir, donada la situació epidemiològica. Jo crec que en principi seria el canvi més significatiu, ja l'he dit, de cara en el primer trimestre. Sí. Després, en funció de com vagi la situació, de la vacunació, de l'epidèmia, de si se poden començar a vacunar alumnes a partir de 12 anys, que sembla que que és possible que en setembre se puguin començar a vacunar, bueno, pues a partir de gener ens plantejaríem flexibilitzar algunes d'aquestes mesures.
O sigui, de moment, ho dic perquè les mares i pares que ara ens estan escoltant entenguin bé com començarà aquest curs 2021-2022 el 10 de setembre. De moment, seguim amb mascareta per majors de 6 anys, o sigui, a partir de primària. Distància de seguretat passa de metre i mig a metre i 20 centímetres, de 1,5 a 1,2.
Dins l'aules, però només.
Dins l'aula. De totes formes, també, ho dic perquè em sembla que vaig llegint un comunicat del govern, també es parlava de que a l'educació infantil i primària es mantindran els grups bombolla, però amb la diferència que dins d'aquestes classes els alumnes podran interactuar entre ells sense necessitat de mantenir la distància de seguretat. Una mica el que ja passa amb infantil, passar-ho també a primària. Ho estic entenent bé, això?
Sí, sí, ho estan tenint bé, això és la nostra proposta, perquè això també està recollit en el document del Ministeri. La nostra proposta seria aquesta, estendre els grups de convivència estable a la primària també. En principi, els nins a partir de 6 anys haurien de dur mascareta, però a canvi no haurien de mantenir dins aula aquesta distància estrictament de seguretat entre els alumnes del mateix grup, de manera que coses que aquest curs no han pogut fer, com podria ser, per exemple, o que han tingut més dificultat per fer, com per fer treball cooperatiu o treball en grup, o juntar-se dos o tres lotes per fer alguna feina determinada, bueno, sí, això se pogués fer. No? Això pensant que és important també anar recuperant aspectes pedagògics que aquest curs s'han perdut, com podria ser aquest. No?
Bé, o sigui, per exemple, les taules podran tornar a juntar-se a les classes?
Bueno, en aquest grup de convivència estable, si no s'ha de mantenir la distància de seguretat de manera estricta, se podria fer. Nosaltres sempre, el document o la proposta que fem, evidentment se recomana que sempre que se pugui se mantingui la distància, però que no és imprescindible. Per tant, aquí s'ha de valorar pues, bueno, que si han de fer una feina o han de fer, ja li dic, un treball, pues, se puguin juntar les taules. No? Evidentment, hi ha una cosa que no ha canviat, és que quanta més distància, millor, no? per mantenir l'epidèmia a ratxa. Però bueno, si els nins duen mascareta i la situació, ja li dic, està controlada, pues, en principi no. Se podrien, per exemple, juntar taules per fer una feina conjunta en grup o alguna cosa d'aquesta.
Pel que fa a les ràtios, ho dic perquè, per exemple, aquí hi ha un centre, que és el mestre Lluís Andreu, que ha hagut de desdoblar molts grups i bé, això ha passat factura, perquè hi ha hagut molts mestres, en aquest cas, per exemple, dels famosos PT, de pedagogia terapèutica, que han hagut d'assumir tutories, llavors han deixat de fer les seves funcions de PT. Podrem tornar a les ràtios antigues o haurem de seguir amb aquests grups desdoblats de cara al curs vinent?
Bueno, aquesta, evidentment, ha estat una de les altres dificultats d'aquest curs. Quan jo començava l'entrevista, li havia comentat que havien tingut algunes dificultats. Una era la semipresencialitat, que nosaltres, el curs que ve, volem, l'objectiu nostre és que no s'hagi d'aplicar, per tant, tenir presencialitat total a tots els nivells educatius. I una altra que vostè comenta, no?
Sí.
Bueno, nosaltres, sí, el que planteja també el document del Ministeri que nosaltres recollim és que les ràtios puguin tornar a les, diguéssim, estar legalment establertes. No? Jo vull recordar que nosaltres tenim ràtios a infantil de 20, màxim 22 alumnes, tot i que les legals són 25, per tant, nosaltres mantindríem a infantil aquestes ràtios de 20-22 alumnes i a primària se podria arribar efectivament a els 25 alumnes per classe.
Bé, un altre dels assumptes també dels quals se n'ha parlat molt, sobretot els últims mesos, no? El tema de la qualitat de l'aire, no? Hem parlat molt de ventilar, hem parlat molt d'aquests mesuradors de CO2. Com està, senyor Morante, el tema mesuradors de CO2? Totes les aules de les Balears en tenen als centres públics?
Bueno, nosaltres hem finançat que tots els centres públics entenguin. En aquest moment no tenim cap informació de que hi hagi cap centre que no entengui. Evidentment, si hi hagués algun centre que mos digués que li falten, això ja fa molt de mesos que ningú mos ho diu, per tant, entenem que no passa. Bé. Si algú mos digués que li falten, evidentment li proporcionaríem. I també vull afegir una cosa, nosaltres ara estem ultimant un contracte per adquirir quasi 4.000 filtres purificadors d'aire, és a dir, no parlo ara de mesuradors de CO2, sinó aparells de filtratge de l'aire per purificar l'aire dins les aules, que canviarem en els centres públics i també donarem una ajuda econòmica en els centres concertats perquè els puguin adquirir. I això suposa una inversió pràcticament d'1.800.000 euros. Vull dir que ara tornarem, així com vàrem fer una inversió el curs passat, ara tornarem a fer una altra. Aquesta vegada el que faran serà compra centralitzada perquè han disposat de més temps per poder-ho fer i pensant que és millor, tant per tenir un millors preus com una millor prestacions dels equips, i els comprarà a la Conselleria d'Educació i els enviarem en els centres, no? Per tant, afegirem encara una capa més de protecció, perquè el que sí que està clar és que el tema de la ventilació està clau, justament per no tenir una incidència elevada. Ja ningú discuteix la importància de la ventilació a tots els espais interiors en relació a la prevenció de la malaltia, i sí, si a més afegim aquesta capa de protecció, però, bueno, els nostres alumnes i professors encara estaran una mica més protegits el curs que ve.
Bé, altres assumptes també que està bé repassar de cara a l'any vinent. Hi havia una mena com de borsa, substitucions express, no sé com us ho fèieu venir des del Govern Balear, o com ho anomenàveu, pel que fa a les substitucions dels docents que caien en quarantenes o aïllaments o directament positius de Covid.
Sí, bueno, això ha estat també un element molt important, perquè evidentment en molts de centres tots els professors, per dir-ho d'alguna manera, tenien a càrrec algun grup d'alumnes, per això que hem dit abans, perquè s'han hagut de desdoblar molts de grups, i clar, el problema és que si un professor havia de fer una quarantena o havia donat positiu de Covid o una baixa qualsevol, aquell grup d'alumnes hagués quedat desatès fins que hagués arribat un substitut, i per això vàrem posar en marxa aquest equip de substitucions express, que eren professors que estaven contractats sense tenir una destinació fixa, i aleshores simplement quan un centre ens comunicava que tenia un professor que estava de baixa o que estava confinat, s'enviava immediatament en un termini de 24 hores el substitut, i això ho mantindrem de cara en el curs que ve. Bueno, en principi serà una bossa de professors més reduïda, perquè evidentment confiem que no tindrem tanta necessitat de cobrir baixes, però sí que el mantindrem.
Bé. Per cert, un altre assumpte. Qui ens hauria de dir, senyor Morante, que acabaríem a aquestes altures parlant de vacunes, no? Però sí, després de més d'un any de pandèmia, doncs hem de xerrar de vaccins. En aquest cas em refereixo a quina és la planificació que teniu conjuntament amb la Conselleria de Salut pel que fa a la segona dosi dels docents que se'ls ha inoculat ja una primera dosi, sigui d'AstraZeneca, entenc que va ser la primera dosi d'AstraZeneca pels docents.
Sí, bueno, jo volia dir-li que en temes de vacunació nosaltres no planificam, ho planifica Salut, és a dir, és un tema estrictament sanitari, per tant nosaltres sí que evidentment parlam amb ells i a l'inici de tot el procés de vacunació sí que els hi van traslladar la nostra preocupació, perquè els professors, tots els professors, tant de centres públics, concertats, privats, com a treballadors essencials que eren, fossin considerats un col·lectiu prioritari, com així va ser. Per tant, jo el que li diré és a lo millor el mateix que no tal vegada no el mateix que sap vostè, però no hi ha gaire diferència, no? Nosaltres la informació que tenim és que ara ja s'està començant a cridar en els professors i en els altres col·lectius de treballadors essencials menors de 60 anys, que se'ls havia posat una primera dosi d'AstraZeneca per la vacunació, i se'ls ofereix l'alternativa de la vacuna de Pfizer, que recomana el Ministeri de Sanitat, o continuar en la d'AstraZeneca, bueno, i cada persona pues, decideix lliurement què és el que vol fer, però ja s'ha reparat la vacunació del col·lectiu de docents, perquè nosaltres sí que vàrem traslladar a la Conselleria de Salut, que era totalment per nosaltres imprescindible, i ells estaven d'acord que abans de començar el curs tot el professorat tingués ja la pauta completa de la vacuna, sigui amb AstraZeneca o sigui amb una altra. No? Això pensant que és imprescindible, i també ens agradaria que se pugui començar a vacunar, com li he dit, els alumnes majors de 12 anys.
Home, això s'apunten les previsions com cap a l'estiu, finals d'estiu, no?, que podrien començar a vacunar-se.
Sí, al principi de setembre, en tot cas, abans de començar el curs, sí. Això pensant que també pot donar molta més tranquil·litat encara per mantenir la situació controlada. Jo ja li dic que a partir de gener, pues, tal vegada, flexibilitzar alguna mesura de les que posarem en marxa.
Caram, que estaria bé tornar-nos a veure les cares a les classes.
Bueno, i recuperar també altres coses que han perdut, no? Però jo crec que hem de tenir una mica més de paciència, perquè, bueno, aquesta malaltia s'hi ha demostrat una cosa, és que ens pot sorprendre en qualsevol moment. Jo vull recordar que l'estiu de l'any passat a principis d'estiu tothom donava per fer que això ja s'havia acabat, perquè teníem una incidència fins i tot més baixa que la que tenim ara a nivell general, i després va passar el que va passar, no? I bueno, jo per això no sabem encara si sorgirà una variant del virus que s'escaparà d'alguna vacuna, això en aquest moment no ho sap ningú. Per tant, crec que ja queda poc, si tot va bé, però ara és que hem de ser molt prudents, perquè no podem espanyar tot el sacrifici de més d'un any en 2 mesos, no? I a més ara, bueno, ja li dic que crec que sí que tots tenim ganes ja de tornar a una vida bastant més normal que s'han tingut fins ara.
Per cert, deixi'm preguntar-li sobre el seu mestre Lluís Andreu. El curs vinent podrà comptar amb els tres mestres de pedagogia terapèutica que se sol·liciten, però a veure, tres PTs que facin de PTs, no de tutors o de no sé què.
Bueno, nosaltres ara encara hem de treballar els criteris de quota de professorat, això també ho hem de negociar amb els sindicats. Jo ara no li puc respondre en aquesta qüestió, però sí que analitzaran la situació centre per centre i en principi bueno, els centres tindran els recursos que necessitin i ja li dic, la nostra previsió és que no sigui obligatori o imprescindible o necessari que un PT faci de tutor. Altra cosa és que hi hagi centres, perquè alguns centres la possibilitat aquesta que han tingut de fer feina en ràtios molt més reduïdes d'alumnes, molts diuen que les volen mantenir, que això ha de ser un acord intern de centre, això és una altra qüestió. Però, evidentment, nosaltres donarem els recursos necessaris perquè tots els alumnes puguin tenir l'atenció que necessiten.
Bé, senyor Morante, no sé si l'escola oficial d'idiomes també és cosa seva.
Sí,
bé,
sí.
No, ho dic perquè bé, tenim entès que la de Formentera, l'extensió formenterera de la EOI, el curs vinent oferirà català. Abans escoltàvem a la consellera de Política Lingüística d'aquí, del Consell de Formentera, en Raquel Guasch, es felicitava per aquesta incorporació del català. I bé, no, diguem-ne que no és una cosa sense importància, ho dic perquè és veritat que es fan cursos gratuïts a Formentera a través del Consell, però no hi ha possibilitat de fer exàmens de proves oficials com sí que té capacitat l'Escola Oficial d'Idiomes, no? Quin ha estat el procés per incorporar el català a la EOI ara a Formentera, tot i que ja fa anys que està incorporat en altres EOIs de la resta d'illes?
Bueno, nosaltres revisam curs a curs l'oferta d'idiomes i de nivells de les escoles oficials d'idiomes, com és lògic, i bueno, i sincerament, amb una conversa que vaig tenir justament en la consellera Raquel Guasch, va sortir aquest tema. Nosaltres tot això sempre, com és lògic, ho lligam a que hi hagi la demanda suficient. Des Consell ens varen assegurar que n'hi hauria de demanda i, per tant, nosaltres ara, evidentment, el que farem serà obrir la preinscripció i en funció de la demanda efectiva que hi hagi obrirem un nivell determinat o un altre, però pensant que era de justícia que si Formentera era l'única illa que oficialment no hi havia cursos de català a l'escola oficial d'idioma i hi havia demanda, doncs no hi havia per què no oferir-lo. No? Per tant, ha estat una cosa tan senzilla com aquesta, no? Que se mos va traslladar la petició quan nosaltres justament estàvem analitzant aquesta oferta que ja li dic revisant cada curs i bueno, i com que s'ha justificat que hi ha demanda Formentera d'aquests cursos, pues se faran i bueno, i això és tot, tampoc no hi ha molta més cosa aquí, no, darrere això.
Bé, hi havia la possibilitat d'incorporar altres idiomes, francès, alemany, què ha passat? No hi ha hagut prou interès o...?
Bueno, ja li dic, també és la mateixa situació. Nosaltres som de JAM i parlam en la direcció sempre de l'Escola Oficial d'Idiomes i en les bueno, entitats, de, en aquest cas de Formentera, i mos traslladen pues, les necessitats que hi ha. I, evidentment, després aquestes necessitats s'han de materialitzar. Nosaltres demanem, lògicament, un mínim d'alumnes que estiguin interessats en fer-ho, perquè bueno, no podem negar que, evidentment, tot això té un cost, perquè s'han de contratar més professors, que nosaltres ho fem encantats, però sempre que, evidentment, hi ha una mínima demanda que ho justifiqui. I això simplement és tan senzill com això, també, en aquest cas.
Bé, i ja per anar acabant, senyor Morante, avui no hem parlat encara de l'escola de Sant Ferran, la nova escola de Sant Ferran. Com estan les obres? Quan es preveu acabar-les?
Sí, no en parlava, però jo estava segur que vostè m'ho demanaria, perquè cada vegada que parlàvem m'ho demana, lògicament, que hi ha molt d'interès sí. En això. Miri, nosaltres aquest tema ja l'hem xequetjat diverses ocasions, tant en les arquitectes de CBC com en l'empresa constructora. En principi, ara la data definitiva és dia 30 de juny per tenir ja l'escola a punt. Mos han assegurat que serà així, que no haurà cap retard més, i ja li dic, ho han reconfirmat en diverses ocasions. Per tant, tot està previst perquè aquesta nova infraestructura estigui acabada a final de juny, després, pues, quan se consideri per part de la comunitat educativa, nosaltres organitzaríem tot el trasllat de l'equipament, de manera que dia 1 de setembre ja els professors puguin anar allà i dia 10 de setembre els alumnes també puguin començar. No? Per tant, el curs que ve estarà en marxa.
Antoni Morante és director general de Planificació, Ordenació i Centres del Govern de les Illes Balears, de la Conselleria d'Educació. Moltíssimes gràcies una vegada més per xerrar amb Ràdio Illa.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.